Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Ajuntaments per evitar que Endesa faci realitat la seva amenaça de tallar la llum a les famílies vulnerables si no paguen la meitat del seu deute. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha assistit a una reunió convocada per la Diputació de Barcelona per actuar contra l'ultimàtum que Endesa va fer a inicis de l'agost. Ferrés insisteix que la ciutat no es tallarà la llum a les famílies vulnerables i creu que l'estratègia conjunta amb la Diputació i la Generalitat és la clau per evitar aquest escenari.
La trobada de Festa Major obre avui la celebració amb la societat civil sabadellenca.
La cita serà a les 8 a l'Estru, coincidint amb el 25è aniversari de l'equipament cultural de la Creu Alta. És oberta a tothom i manté el to informal dels últims 4 anys.
Roc Casagran dona el tret de sortida d'aquí a mitja hora al cicle Escriptors i Paisatge de la Unió Excursionista de Sabadell.
La responsable de la secció de cultura de l'entitat, Isabel Vilaplana, ha explicat l'essència del cicle a aquesta emissora.
Un escriptor farà l'exposició de la seva obra, i en concret un llibre seu. Llavors, el tercer dissabte de cada mes, farem una sortida relacionada o bé amb el llibre o bé en el lloc on l'escriptor s'ha inspirat. Doncs ara, per exemple, avui fa l'exposició en Roc Casagran. Destaquem el llibre Ara que estem junts, que tracta de la retirada del 39, i farem el dia 21 fem la sortida a Argelia.
Entre les obres literàries que es presentaran en el cicle Escriptors i Paisatge hi ha Olor de Colònia, de Sílvia Alcàntara, o A peu pels camins de Centre, de Josep Maria Espinàs.
En esports, més treball per evitar lesions. Aquesta és l'aposta d'Òscar Rubio.
Després de l'allau de lesions amb Antonio Romero, Jesús Olmo, Jurgi o Teo, a fora del camp, el carriler aposta per esforçar-se al màxim per cobrir aquestes absències davant del València Mestalla. L'enfrontament serà a la Nova Creu Alta aquest diumenge a la tarda.
Són algunes de les notícies que abordarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 28 graus a Sabadell, temperatures avui que s'han tornat a enfilar. Què hem d'esperar per les pròximes hores i per demà? Li preguntem a la Dolors Ballar. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui és jornada en conjunt molt assolellada arreu del país, amb algunes nuvolades a hores d'ara només a punts del massís del Port, també a l'àrea del Pirineu i al Prepirineu més oriental, nuvolades que aniran desapareixent a partir del vespre, i avui amb temperatures més altes al centre del dia, puntualment fins i tot s'ha arribat fins als 33 o als 34 graus, com és el cas de Pantada, Siurán, el Priorat o també a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Demà, en canvi, esperem un canvi en la situació meteorològica. Parlarem de més núvols, sobretot a l'interior del nord-est del territori i al sector central de litoral i prelitoral a partir de mig matí, amb ruixats a partir de migdia en aquests sectors del territori que localment podrien ser d'intensitat forta. També aniran acompanyats de tempesta i localment podrien deixar que la massa de precipitacions que de cara al vespre es traslladaran cap al nord de les comarques del Camp de Tarragona. Demà amb temperatures que seran ja més baixes al centre de la jornada i amb vent. Atenció al vent de component nord que reforçarà la zona de l'Empordà, també les Terres de l'Ebre en cops puntualment molt forts i també alterant la situació marítima, sobretot a la zona de la Costa Brava, amb maregassa en aquell sector del territori. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I d'aquesta hora trobem circulació intensa a la B30 al seu pas per Barberà, concretament 2 quilòmetres de circulació intensa per enllaçar amb la C58 en sentit nord. A la P7 també al seu pas per Barberà trobem 1 quilòmetre de retencions per enllaçar amb la B30, en aquest cas en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Cantunis i la Barceloneta en els dos sentits. Passant 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. L'alcaldessa Marta Ferrés respon amb contundència a la demanda d'Endesa, on amenaça en tallar el subministrament de llum a les famílies vulnerables si els ajuntaments no paguen el 50% del deute acumulat.
Garantir que, evidentment, la llei no permet, doncs, que es facin aquests talls de subministrament, i, per tant, això ha quedat molt, molt clar doncs, que ni abans de l'1 d'octubre ni després de l'1 d'octubre, que és el deadline, doncs, que deia aquesta carta, doncs, es podran procedir aquests tallaments, i per tant que es garantitza, doncs, a les famílies vulnerables i fràgils, doncs, que evidentment no s'han de produir aquests talls. Aquesta per nosaltres era el primer element, doncs, poder protegir i garantir la màxima protecció d'aquestes famílies.
Ferrés ha fet aquestes declaracions després de participar en una trobada de municipis convocada per la Diputació de Barcelona a l'entorn de la pobresa energètica. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. I a part de garantir que cap família es quedarà sense subministrament elèctric, la trobada ha servit per coordinar una resposta col·lectiva per part de les administracions locals catalanes. Per la seva part, Ferrés ha manifestat el seu descontentament per com s'ha comportat Endesa amb els ajuntaments i també amb els seus clients.
Traslladar el malestar de forma molt contundent per les formes que ha fet servir Endesa, amb la primer pel to de la carta, per les amenaces d'aquest tallament de subministraments quan saben per la pròpia llei, doncs, que no es pot fer, i fer-ho en el mes d'agost, i a més acabat just de constituir-se ajuntaments, és a dir, jo, per exemple, com a alcaldessa ni tan sols he tingut, doncs, interlocució amb Endesa.
Ferrés ha valorat positivament l'estratègia conjunta de la Diputació i també que la Generalitat i la companyia hagin començat a negociar el conveni. Aquest, tal com diu la llei de la pobresa energètica, ha de definir com s'assumirà el deute en el futur. Ara bé, Ferrés recorda que aquest mai l'haurà d'assumir els ajuntaments.
No pot ser que els ajuntaments, que des del municipalisme haguem de pagar, haguem de fer front al desenvolupament de lleis. Per tant, jo crec que també està bé que hagi quedat molt, molt clar, doncs, que en tot cas no és els ajuntaments a qui havia d'anar aquesta carta.
L'alcaldessa de Sabadell, però, ha demanat que aquest pacte social es signi amb la major rapidesa possible.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
En poc menys d'una hora tindrà lloc la tradicional trobada d'inici de Festa Major. Enguany, l'escenari escollit és l'Estruc, al carrer Sant Isidre de la Creu Alta. Malgrat que, a diferència dels últims anys, es fa en un lloc tancat, mantindrà l'esperit obert de les festes majors anteriors. El govern municipal s'ha decantat per aquest espai perquè aquest 2019 compleix 25 anys de vida.
Tot i tenir un toc informal, l'executiu de Marta Ferrés vol dotar la recepció de Festa Major del caire institucional que es mereix. Una trobada que reunirà la classe política, la societat civil sabadellenca, a títol individual. En declaracions a Ràdio Sabadell fa uns dies, l'alcaldessa de Sabadell explicava quin és l'esperit d'aquesta trobada.
L'esperit de la recepció de Festa Major és un espai de retrobament després del període estival i per donar el tret de sortir de la Festa Major, no? I per tant és un moment de retrobar-te amb les entitats, que en aquest cas, doncs, evidentment han sigut convidades, però també amb la ciutadania en general, perquè s'ha obert, doncs, com sabeu, el model a que participi tothom de la ciutat que vulgui, i és aquest espai, doncs, de retrobament. Serà una recepció senzilla, vull dir, realment, per donar la benvinguda a tothom.
A més del retrobament, després de les vacances, els assistents de la recepció de l'Estruc podran conèixer de primera mà com es treballa a les instal·lacions creualtenques, que al llarg de la seva història s'han convertit en un referent de l'art emergent i el circ. La trobada comença a les 8 del vespre.
Les primeres exposicions que es podran veure durant la Festa Major ja estan inaugurades. El Museu d'Història ofereix dues mostres, el modernisme i les flors de la natura a l'arquitectura, i 1939, l'abans i el després, Sabadell, 27 de gener de 1939. L'alcaldessa Ferrer, present a l'acte d'inici, diu que aquest és el primer acte del programa festiu.
És el primer acte que fem allò per donar el tret de sortir de la Festa Major. Sempre expliquem, doncs, que a Sabadell Festa Major significa acabament de l'estiu, de vacances, tornar a la feina, té aquesta part negativa, però té la part positiva, doncs, que ens tornem a retrobar. I el tret de sortida sempre, doncs, és amb les exposicions dels diferents museus i de les diferents, dels diferents àmbits que tenim a la ciutat, no? Per tant, per nosaltres és molt important com aquest tret de sortida.
La mostra modernista inclou obres, objectes i materials procedents de diversos museus de la xarxa de museus locals. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Del fons de la ciutat s'exposa una reixa de finestra de ferro forjat amb aplicacions de flors procedent d'una casa entre mitgeres del carrer de Sant Antoni. L'alcaldessa ha reivindicat el Sabadell modernista després de visitar la instal·lació, que es podrà veure fins al 8 de desembre. També es pot veure ja al mateix equipament l'exposició 1939, l'abans i el després, Sabadell, 27 de gener de 1939. Ferrés s'ha mostrat colpida després de veure-hi les imatges d'una filmació de l'entrada de les tropes franquistes a la ciutat.
La teva ciutat que nosaltres coneixem, de sobte veus unes imatges on és una ciutat que desconeixes, no? I per tant, i aquesta part a mi quan he vist les imatges dic, ostres, aquest no és el meu Sabadell, per sort, perquè no vull que sigui el meu Sabadell sota cap concepte. És veritat que això és colpidor, i és veritat que jo crec que evidentment hem estat durant molts anys en aquest país silenciats, per sort hem trencat el silenci. Era una dictadura feixista que va ser tremenda pel país, va ser tremenda per tot arreu, però especialment també per la nostra llengua i per la nostra cultura, i per tant, doncs, és hora de doncs, també de fer justícia.
L'exposició organitzada per la Diputació de Barcelona i amb la col·laboració de l'Arxiu Històric de Sabadell es podrà veure fins al dia 29 de setembre.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
El barri de la Concòrdia tindrà un equipament cultural i de lleure nou d'aquí a mig any. Just s'acaben d'adjudicar les obres que hauran d'enderrocar l'actual edifici i construir-ne un de nou, amb un cost de més de 400.000 euros cofinançats en part pels pressupostos participatius Construint Ciutat del 2018. El projecte servirà per millorar les condicions de la seu social de la Llar del Vent i dels Gegants de la Concòrdia.
Tot i que el projecte s'ha fet esperar, des de l'Ajuntament creuen que el nou edifici serà clau per acollir amb comoditat l'activitat cultural i de lleure del barri. Eloi Cortés és regidor d'Acció Social i Habitatge.
Actualment hi ha un edifici que es va construir cap als anys 70 que ocupa la Llar del Vent i, per tant, aquest projecte el que té la voluntat és de substituir aquest edifici que ja ha quedat doncs, completament desfasat per un de nou, amb millors capacitats i que pugui respondre millor a les necessitats d'aquesta entitat i a les necessitats doncs, de les activitats que s'hi desenvolupen.
El nou edifici d'una planta comptarà amb més de 300 metres quadrats. Es distribuiran 5 espais de treball, un despatx, un magatzem, lavabos, una sala de neteja i un espai de recepció. A més, com que els envans seran mòbils, es podrà disposar d'una sala polivalent en cas de ser necessari.
I aquesta setmana també s'ha aprovat la renovació de les proteccions solars de les aules de l'Escola La Romànica.
A les aules i el menjador tenen orientació sud. Les proteccions solars són una sèrie de lames de fusta que ja fa molts anys que estan instal·lades i que, per tant, ja estan gastades i ja no serveixen a la intenció que tenien i, per tant, s'ha aprovat l'expedient de contractació i l'inici de la licitació d'aquest projecte, que suposarà substituir aquestes lames per unes altres d'alumini lacat.
Tindran un cost de 180.000 euros i estaran del tot instal·lades d'aquí a 3 mesos. Canviem de terç. El sabadellenc Roc Casagran enceta aquest vespre el cicle Escriptors i Paisatge de la Unió Excursionista de Sabadell. Des d'avui, durant 10 mesos, escriptors catalans donaran a conèixer cada primer dimecres de mes la seva obra i el tercer dissabte la UES programarà una sortida relacionada amb aquesta. En el cas de Casagran, presentarà la novel·la Ara que estem junts i es farà una sortida a Argelers.
Roc Casagran explica la forma novel·lada La retirada de 1939 durant la Guerra Civil. Aprofitant aquesta història, la UES proposa visitar Argelers, la població que va acollir el camp de refugiats espanyols més important en territori francès. Serà el tret de sortida d'un cicle que neix de la voluntat de vincular de les caminades de la Unió Excursionista amb la cultura. Isabel Vilaplana n'és una de les impulsores.
El nostre objectiu és preparar sortides, però com que és la secció de cultura, sempre busquem això, un fil conductor. I bé, doncs mira, discutim que si fèiem castells, que si fèiem romànic, que si fèiem... Ai, escriptors, ai, va, sí, sí, doncs el primer objectiu va ser la sortida.
Vilaplana confia que aquest cicle obert a tothom serveixi com a reclam de persones alienes a la Unió Excursionista de Sabadell. Ara mateix, el gran gruix d'assistents és la mateixa entitat. En tot cas, més enllà de les presentacions literàries, les sortides tenen altres possibilitats i atractius.
Les nostres sortides tenen tres potes. La caminada, l'aspecte de cultura, això que pot ser una visita allà on sigui, o pot ser una conversa amb una persona d'un lloc determinat, o bé, i llavors, generalment, dinem a restaurant.
Entre les obres literàries que es presentaran al cicle Escriptors i Paisatges hi ha Olor de Colònia, de Sílvia Alcàntara, o A peu pels camins de cendra, de Josep Maria Espinàs.
I afegim un parell de punts més. Ferit lleu un vianant de 48 anys després de ser atropellat per un turisme a la confluència de la Ronda Ponent i la carretera de Terrassa.
El conductor del vehicle, un jove de 20 anys, va donar positiu a la prova d'alcoholèmia amb un resultat de 0,53. La policia municipal el va denunciar administrativament i va immobilitzar-li el vehicle. Una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques va traslladar l'home ferit fins al Taulí amb pronòstic lleu.
Un sabadellenc s'endú un premi de tercera categoria del sorteig de l'Euromillones d'aquest dimarts.
El premi, que s'ha validat en un establiment del carrer Ginés número 14, puja fins als 270.000 euros. Hi ha un total de 6 encertats.
En cultura, la temporada d'òpera estarà marcada per l'accent italià. Verdi Jordi Rossini protagonitzarà la 37a temporada d'òpera de Sabadell amb els títols de la Cenerentola, la Traviata i Macbeth. Així, els amics de l'òpera de Sabadell esperen repetir els èxits de temporades passades amb tres composicions de músiques exquisides que inclouen un gran títol shakespearià com a colofó.
La temporada començarà, però, a finals d'octubre amb la història de la Ventafocs en un llibret musicat per Giacomo Rossini i estrenat a Roma el 1817. Serà un muntatge que comptarà amb els alumnes de l'Escola d'Òpera de Sabadell, que ja han començat les seves classes de preparació. Mirna Lacambra és presidenta de l'Associació dels Amics i explica la importància d'aquesta escola.
L'Escola d'Òpera de Sabadell s'aprofita de la producció que els Amics de l'Òpera de Sabadell fem pels professionals, diguem, amb gent professional, ja no? I llavors ens aprofitem del decorat, del vestuari, dels assajos d'orquestra, de l'orquestra en si, de tot. Vaja, nosaltres ens aprofitem, diem, perquè si véssim de fer això com a producció només de l'escola, costaria molt més car del que està costant.
Al febrer arribarà el títol més popular de la temporada operística. Serà la Traviata, en què Giuseppe Verdi juga a fer un mirall per fer un retrat d'una societat hipòcrita. I per últim, Macbeth, que tancarà la temporada al maig. El príncep de Shakespeare s'ambienta a Escòcia durant el segle XI en un llibret que Giuseppe Verdi va compondre al final de la seva vida. La cambra exposa la importància que Sabadell no perdi l'òpera.
És important que Sabadell tingui òpera. Som distingits, no ho saben gent que som distingits que seva Sabadell, perquè tenim l'òpera. No tothom, no hi ha cap ciutat altra que de Catalunya, ni d'Espanya, que pugui dir que té òpera a casa seva, vull dir, en la seva ciutat, no? Perquè tots els altres teatres d'òpera són a capitals de província.
Aquesta serà la primera temporada sense el doctor Gundulbeu com a vicepresident de l'entitat, ja que el marit de la soprano La Cambra va traspassar el passat mes de febrer.
Amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca pots reformar i llogar el teu habitatge sense cap desemborsament inicial. Associa't i disposa de tots els serveis que et podem oferir. Ningú no et dona tant per tan poc. Carrer Narcís Giral 50, Sabadell. Telèfon 93-725-0924 o cambra@sepropietatsabd.com.
Problemes d'aparcament? Aprofita l'autobús. Aquesta festa major puja a la TUS. Transports Urbans de Sabadell us desitja bona festa major.
Totes les afectacions del servei d'autobús amb motiu dels actes programats per festa major a la nostra web www.tus.es i a l'APP.
Us parlem ara d'una novetat a Sabadell. Sabeu quantes vegades de mitjana mirem el mòbil al dia? Més de 150. I sabeu que fins a un 46% de les compres que es fan per internet són recollides a la botiga física? Amb això últim, us volem dir que una compra per internet no ha de ser cap impediment per al comerç local. Tot el contrari, només cal fer que el teu negoci tingui presència a internet. I aquí arriba la novetat, sabadellretail.cat, una nova plataforma online perquè el comerç de proximitat pugui mostrar la seva oferta i proposta comercial de productes i serveis als usuaris de Sabadell. I tot pel mitjà més utilitzat per tothom, el WhatsApp. Ara ja no tens excusa. Sabadellretail.cat t'ajuda a posicionar el teu negoci i a treure'n el màxim rendiment. Digitalitzat, i ja saps, els teus clients i el teu negoci a un sol cop de clic. Informa't en el web sabadellretail.cat o truca al 93-713-6645. Sabadellretail.cat connecta a les botigues.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat general. I comencem parlant del PP, que ha quedat absolt en el cas dels discs durs de Bárcenas.
El jutjat número 31 de Madrid ha decidit no imputar responsabilitats penals als populars i a tres empleats per la destrucció dels ordinadors de l'extresorer Luis Bárcenas. El magistrat considera que no hi ha proves suficients que tinguessin la intenció d'eliminar informació per obstaculitzar la investigació de l'Audiència Nacional.
La policia localitza el cadàver de Blanca Fernández Ochoa.
Un guàrdia civil fora de servei ha trobat el cos de l'exesquiadora de 56 anys. El cadàver està localitzat localitzada a Peñota, entre Segovia i Madrid. Aquest dimecres s'havia reprès la recerca de Fernández Ochoa després que fes 13 dies que estava desapareguda.
Carles Puigdemont refreda la possibilitat d'un avançament electoral a Catalunya.
La plana major dels conservadors ha fet una roda de premsa des de la capital belga per demanar que no s'avanci en el calendari electoral, ja que, segons ells, cal consolidar les institucions. El líder de Junts per Catalunya també ha criticat des de Brussel·les que Pedro Sánchez no l'hagi inclòs a la seva formació en les negociacions per fer un govern a Madrid.
Continuen, de fet, els moviments al PSOE per aconseguir el suport d'Unides Podem a la investidura.
Segons ha explicat avui Carmen Calvo, vicepresidenta en funcions, han ofert un programa de formació de Pablo Iglesias, presència en els òrgans com la Comissió Nacional del Mercat de Valors, el CIS o el Consell de Seguretat Nuclear. Calvo no ho ha dit l'endemà que Pedro Sánchez presentés un paquet de gairebé 400 mesures que molts sectors han llegit en clau de campanya electoral.
Gabriel Rufián, per la seva banda, qualifica la proposta del PSOE per Catalunya de nefasta.
El portaveu d'Esquerra al Congrés ha criticat l'oferta de Pedro Sánchez d'oferir diàleg a Catalunya, però negant un referèndum d'autodeterminació. En el camp social, Rufián ha afirmat que les mesures anunciades ahir pel president en funcions el sonen bé. El PSOE també ha començat aquesta setmana una nova ronda de contactes amb els partits per buscar suports a una eventual investidura.
Un jutjat de Girona investiga 6 policies nacionals per les càrregues de l'1 d'octubre del 2017.
El magistrat també havia citat a declarar 22 agents, però la vista es va suspendre a petició de la defensa, que considerava que calia incorporar 6 homes més al sumari. Ara el jutjat li ha donat la raó i ha considerat imputar els agents que van actuar a l'escola Tallalà. La vista començarà l'octubre.
La Junta d'Andalusia destinarà 100.000 euros als afectats de la immersió lingüística.
Aquesta mesura de l'executiu del PP i Ciutadans i pactada amb el partit d'ultradreta Vox estarà destinada als descendents d'andalusos a l'exterior i que el govern autonòmic qualifica d'afectats per la immersió lingüística.
I el Parlament britànic deixa el primer ministre Boris Johnson sense potestat per decidir sobre el Brexit.
La majoria dels diputats britànics han votat a favor d'una moció que deixa el govern sense el control de l'agenda parlamentària, al primer pas per aprovar una llei amb la qual poder evitar una sortida del Regne Unit sense acord el pròxim 31 d'octubre. Després de la derrota, Johnson ja treballa en un escenari de noves eleccions si avui la Cambra dels Comuns dona llum verda a una nova sol·licitud per prorrogar el Brexit.
Fet aquest repàs general, és moment pels esports.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Ho dèiem en titulars, Òscar Rubio aposta per treballar més fort com a fórmula per minimitzar l'impacte de les lesions en el centre d'esport Sabadell. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El carriler dret de l'equip ha volgut llançar un missatge lluitador per sobreposar-se a les baixes de llarga durada d'Antonio Romero, Jesús Olmo i Jorge Otero.
Admetent, això sí, que seran absències importants de cara als pròxims duels, començant pel de diumenge contra el València Mestalla. L'enfrontament amb el filial Che serà en un escenari totalment diferent al de la temporada passada. Aleshores, el conjunt arlequinat cauria per 0-1 a la nova Creu Alta i acabaria de propiciar la destitució de Kiko Ramírez, un fet que Rubio prefereix ni recordar.
Lo passat a la temporada passada passat està, no? I al final som un equip nou, hi ha molta gent nova que no estava l'any passat, i crec que és més que res el que m'has comentat, és anecdòtic. Al final, quan comença una nova lliga, tot comença de nou, no? Tots els equips són nous, se canvien jugadors, i al final les hem de tomar com un partit normal, que ens toque, que al final hem de fer el nostre lloc, fer les coses bé, i al final si fem les coses bé i anem arreglant pues, aquests petits errors que anem tenint als partits, que és per lo que estem treballant, no? Per intentar aconseguir el mínim possible, pues, sabem que estem el més a prop de la victòria.
El Sabadell aquest cop ve de derrotar un altre filial, l'Atlético Levante, un partit en el que, per cert, el mateix Oscar Rubio va marcar el gol de l'empat. Per contra, el València Mestalla ha sumat un punt de 6 després de deixar escapar el triomf en la passada jornada a Castalia en l'últim sospir. Per diumenge, el lleidatà demana concentració.
Sempre m'espero el partit més complicat, no? Perquè al final, si no surts al 120%, qualsevol equip te guanya en aquesta categoria, i sabem que si no estem al 120%, pues és molt difícil que podem treure els partits endavant.
D'altra banda, avui ha passat la revisió mèdica, l'últim fitxatge, Alberto Leira. Demà s'incorporarà a la disciplina d'Antonio Hidalgo i a continuació serà presentat com a nou jugador arlequinat.
La selecció espanyola de bàsquet en cadira de rodes disputa en aquests moments l'últim partit de la primera fase de l'europeu de Wolfsburg de Polònia. El combinat dirigit pel sabadellenc Òscar Trigo s'enfronta a Turquia en el duel que ha de decidir el primer lloc del grup B.
I el resultat en aquests instants és de 31 a 45 a favor d'Espanya quan estem en el tercer quart. Espanyols i turcs compten amb els seus 4 partits per victòries i, per tant, empaten en la classificació per al liderat. En cas de triomf, el rival d'Espanya a quarts dependrà de com acabi el Polònia-Àustria, també en joc en aquests moments. Tot fa indicar que acabarien sent en aquest cas els anfitrions. Si el conjunt de Trigo acaba perdent i, per tant, en segona posició, el rival serà Itàlia. El partit de quart serà l'últim escull abans d'aconseguir el bitllet per als Jocs Paralímpics de Tòquio del pròxim estiu.
I no deixem el món de la cistella perquè des de dilluns ha tornat als entrenaments el primer equip del bàsquet PIA. Consolidats a Copa Catalunya per quarta temporada consecutiva, a Can Colapi no renuncien a objectius més ambiciosos que no pas la permanència.
El principal aval és la continuïtat del gruix pràcticament sencer de la plantilla. Només s'han produït 2 baixes, Miguel Valero i Roger Altimira, cobertes amb la incorporació d'Àlex Hernández. En aquesta línia, el tècnic Jaume Prat es mostra optimista sempre i quan es compleixin una sèrie de condicions.
Que no hi hagi lesions, que la temporada vagi bé, tenir un bon començament de lliga en funció dels resultats, i etcètera, no? Però bueno, per què no aquest any, siguent un equip ja amb experiència de 3 anys a la categoria, per què no, doncs poder mirar una miqueta més a dalt.
El debut del bàsquet PIA a Copa Catalunya tindrà lloc el 28 de setembre al carrer Garcilaso contra el bàsquet Almeda, un conjunt que acaba de pujar a la categoria. Abans, els de Jaume Prat disputaran una sèrie d'amistosos començant pel de demà a les 9 del vespre a la pista del Laietà de Primera Catalana.
Repte majúscul per a Iker Pajares a l'Open d'Esquatx de la Xina, el primer World Tour del calendari. Marwan Eshorbagi, número 11 del món i quart cap de sèrie, serà el rival del sabadellenc a la segona ronda del torneig.
L'egipci i el jugador del Malibu Esportiu es van enfrontar per últim cop al passat mes de maig a Wimbledon amb victòria per el Shorbagi per 3-7-0 a la final d'un campionat inoblidable per al sabadellenc. Ara es tornen a veure les cares després que Pajares hagi començat la temporada defensa del número 30 del món, Greg Loban, per 3-7-1. Recordem que Pajares és actualment el número 41. El duel de vuitens contra el Shorbagi tindrà lloc demà a les 5 hora local, 11 del matí a Sabadell.
I l'equip masculí de waterpolo del Club Natació Sabadell engega d'aquí una estona oficialment la temporada amb la disputa dels quarts de final de la Copa Catalunya. El conjunt que dirigeix Quim Colet s'enfronta al Mediterrani a Can Llong amb més de la meitat de la plantilla renovada.
El partit servirà, per exemple, per veure l'estrena sota pals de l'internacional Edu Lorrio o perquè els dos estrangers que tindrà l'equip, el serbi Marko Abramovic i el nord-americà Matt Farmer, es vagin acoblant a l'engranatge de Quim Colet. El tècnic de l'Estrelpool considera molt important guanyar aquest partit per poder seguir acumulant rodatge.
Ja que tampoc estem a Europa, etcètera, etcètera, doncs que puguem tindre, doncs, si podem 3 partits oficials, millor que millor. Si no som capaços de guanyar aquest primer partit, doncs, bueno, doncs llavors ens tindrem que conformar amb haver jugat un partit i treballar, bueno, que ja ho tenim programat així també, doncs, amb altres amistosos, a lo millor, amb algun equip que estem treballant perquè pugui vindre, etcètera, etcètera.
En cas de victòria, el Natació Sabadell disputaria la final a 4 aquest cap de setmana a Tarragona, inclosa la semifinal i la final pel títol o la de consolació. L'Astralpool Medi arrencarà a Can Llong a 8:45 del vespre.
Sortim fora de Sabadell, notícies en format més breu. A la Vuelta a Espanya, victòria de Mikel Iturri en solitari en l'etapa d'avui amb arribada a Urdax.
El pilot s'ho ha pres amb calma i ha arribat a meta més d'un quart d'hora del ciclista basc. Primoz Roglic continuarà vestint el mallot vermell de líder. De la seva banda, el sabadellenc David de la Cruz ha perdut temps respecte al grup principal i baixa fins a la 44a posició a la general.
Espanya ha tancat amb victòria la primera fase de grups del Mundial de Bàsquet de la Xina.
Els homes de Sergio Scariolo s'han desfet d'Iran per 73 a 65. Ara a la segona ronda, la selecció queda enquadrada juntament amb Puerto Rico, Itàlia i Sèrbia. Espanya jugarà el primer partit d'aquesta fase demà passat contra els italians.
I Roger Federer ha caigut eliminat a l'obert dels Estats Units.
Grigor Dimitrov ha eliminat el suís en 5 sets i es barra les cares amb Daniel Medvedev a les semifinals del Gran Slam. Avui es juguen els altres 2 duels de quarts. Rafa Nadal jugarà de matinada contra l'argentí Schwartzman. L'altre duel enfronta l'italià Berrettini i el francès Monfils.
Gràcies, Sergi, per aquesta informació. Bona tarda.
A tu, Karen.
Un minut. minut per dos quarts de vuit. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimecres 4 de setembre. Recordeu que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem demà amb més notícies al 94.6 a partir de les 10 amb els butlletins horaris i a dos quarts de dues amb una nova edició del Notícies Migdia. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.